I és d'aquesta nissaga que són els papiols, que són dos d'ells seran diputats, una d'escorça al Cádiz i una altra d'escorça al Trient. I és la reflexió que està com el cos de la cultura constitucional catalana per viu.
Bones tardes a tothom. Benvinguts al número 71 dels diàlegs d'història urbana i patrimoni del MUBA, que avui compta amb el doctor Jordi Roca i Bernet, un home que ha estudiat molt tota la trajectòria del constitucionalisme, del liberalisme, el món que va des d'abans, ara en parlàvem, de 1714 fins a les constitucions del 19, i que avui ens parlarà dels espais de la sobirania popular a Barcelona de 1820 a 1823. En Jordi Roca, que ens fa molts anys que es dedica en aquests temes, malgrat la seva evident joventut, que per aquestes tasques, doncs, que van culminar ja el 2007 amb un doctorat cum laude sobre política, liberalisme i revolució, Barcelona 1820-1823, ha aconseguit en aquesta trajectòria els premis extraordinaris de llicenciatura i de doctorat, i també el cinquè premi Jaume Vicens Vives per la millor obra d'història contemporània que dona l'Institut d'Estudis Catalans, i un nombre bastant llarg de beques d'especialització que han anat marcant aquesta fita de recerca que ha desenvolupat en diferents formats. Entre d'altres, un de prou interessant i jo diria de molt rellevant per situar aquestes fites que al llarg dels 300 anys han marcat la qüestió del pensament de les persones, de les col·lectivitats, en aquest cas de Catalunya, i de l'Estat, amb una exposició que l'any 2012, o sigui aquest any, s'ha fet a la primavera a la Biblioteca de Catalunya i que es deia Els catalans i la Constitució de 1812, de la qual, com sabeu, doncs aquest any en fa 200. Aquesta tasca l'ha concretada també en un parell de llibres, un d'ells publicat per Editorial Pagès i la Fundació Ernest Lluch, que es diu Tradició Constitucional i Història Nacional 1808-1823, llegat i projecció política d'una nissaga catalana, Els Papiol. I un altre sobre la Barcelona revolucionària liberal, Exaltats, milicians i conspiradors, en aquest cas també per Editorial Pagès, però amb el suport de la Fundació Noguera. En aquesta intensificació dels treballs d'en Jordi Roca, en el qual doncs, tenim fites ben precises i el que ara comentàvem fa un moment, l'interès de la llarga durada, per exemple amb títols, cito algun article, Les Cortes de Cádiz, Génesis del liberalismo romántico catalán, o els liberals catalans a les Corts de Cádiz, però també de molt més llarg temps, com Pau Claris i la cultura constitucional catalana del trienni liberal, o de la relació entre el pensament polític i no ja els grans àmbits de la representació política o de la construcció, diguem-ne, d'institucions, sinó cap al ciutadà. La cultura constitucional del trienni transformar el discurs sobre el ciutadà liberal. I és precisament en aquesta relació de les idees polítiques i cap al ciutadà i del ciutadà cap a les idees polítiques, que en el marc d'aquest any en el qual hi ha hagut no pocs actes vinculats a la Constitució de 1812, li vam demanar com a tast de futurs projectes en la seva línia de treball, abans mateix parlàvem d'un projecte més d'aquesta reflexió de llarga durada sobre el constitucionalisme català i els seus orígens i la seva influència, li vam demanar que en comptes d'anar cap a aquest tema, diguem-ne, d'una escala més de conjunt, anéssim cap a la formació d'aquesta opinió, d'aquesta expressió, d'aquesta sobirania popular, i que ens parlés dels espais de la sobirania popular a Barcelona, com dèiem, de 1820 a 1823, quan amb una geografia prou destacada i amb la Rambla, si no recordo malament, com un espai doncs, bastant concorregut entre diferents espais, doncs, es va construir tot un seguit de maneres de pensar i també d'actuar en aquells anys d'excepció que foren de 1820 a 1823 del trienni, prou convulsos a Barcelona i que, com tothom sap, van acabar amb els 100.000 fills de Sant Lluís baixant del nord i instal·lant-se de nou a la ciutat de la qual havien sortit doncs, no feia tant, feia doncs, poc més d'una dècada. Ni això. Doncs moltes gràcies per ser aquí i endavant, jo m'asseuré darrere perquè queda molt malament d'aixecar-me a mitja conferència i tenia moltes ganes com a mínim de poder-te acompanyar al començament. Carme Garcia després ja portarà el debat i moltes gràcies.
Moltes gràcies, Joan, per aquesta presentació. La veritat és que és tot un plaer poder estar aquí i poder tenir l'oportunitat d'explicar aquesta recerca a tots vosaltres i que m'hagin donat l'oportunitat, sobretot al museu i al Joan, de fer això, no? De tenir aquesta possibilitat de fer una mica de difusió de la recerca que a vegades fem des de les universitats i que tenim la sensació que no acaba arribant més enllà del circuit merament acadèmic. En Joan feia una reflexió al voltant de la llarga durada i la curta durada. Darrerament m'estic interessant per temes de llarga durada. Avui us parlaré d'un tema de curta durada, d'un període que va de 1820 a 1823, del trienni liberal. Vosaltres em direu, home, 3 anys no són determinants. Bueno, si ho pensem d'aquesta manera, podríem pensar fent l'efecte comparatiu amb altres processos històrics al llarg de la història i podríem arribar a conclusions equívoques amb això, de que 3 anys no són determinants. La Revolució Francesa marcà la història probablement de la humanitat i només succeiran coses rellevants en 6-7 anys, no en més. I el que precisament us explicaré avui és aquest trienni liberal a Barcelona una mica en relació amb aquest procés de la Revolució Francesa. És a dir, com tots més o menys sabeu, el trienni liberal comença amb el pronunciament de Rafael del Riego, el 1820 s'extén i aquesta extensió del pronunciament fa que es desencadeni el triomf del pronunciament arreu de la monarquia hispànica, en particular a la metròpoli, i això porta a la restauració del règim liberal. Aquesta restauració, paral·lelament a aquesta restauració, s'inicia la formació d'unes societats patriòtiques, que és un dels temes en els que avui em centraré sobretot. La formació d'aquestes societats patriòtiques. Per què? Perquè jugarem la idea de fer la comparació amb les societats jacobines. De veure com aquestes societats patriòtiques el que fan és agafar de model les societats jacobines i sobretot em centraré en les de Barcelona, en particular en una d'elles. I us explicaré per què, però això anirem desgranant més endavant. El que m'interessa veure és que aquestes societats patriòtiques que havien estat poc estudiades és el primer moment en el que es produeix una participació popular en l'activitat política. Abans de que la gent comencés a ficar-se o que comencéssim a treballar a fons al període dels anys 20, del període del trienni liberal, la gent creia que la participació popular com a tal havia d'esperar la dècada dels 40, a l'any 42-43, amb la relació del republicanisme i el progressisme amb les societats de socors mutus o fins i tot amb les mateixes societats patriòtiques que neixen durant aquell període. Per no confondre'ns, parlarem de dos triennis. Un és el trienni liberal, que és el 1820-1823, i un altre és el trienni espartarista o progressista, que és de 1840-1843. En ambdós períodes, aquest període, aquest procés de les societats patriòtiques reapareix. És a dir, fins ara tothom s'havia centrat a la dècada dels 40. Jo el que avui vinc i vinc aquí és a posar de relleu el fet de la transcendència que tenen els anys 20 per la formació d'aquests anys 40 posteriori. I ara us aniré desgranant el perquè, crec jo, que és fonamental aquests anys 20 i sobretot aquestes societats patriòtiques. Aquestes societats patriòtiques, la finalitat que tenen és l'educar els ciutadans, i això el que la voluntat d'aquesta educació als ciutadans el que fa és que el liberalisme més exaltat, més revolucionari, intenti atraure els sectors més populars de la societat perquè participin en política. I això és una originalitat, és a dir, no havia passat fins llavors. Aquesta fer partícip al conjunt de la ciutadania de l'activitat política. En segon lloc, i aquí és potser amb el joc del títol, és el tema de la sobirania. Quin significat li donen aquests espais, aquestes societats, quin significat se li dona al concepte de sobirania? D'acord? Sobretot de sobirania nacional. En aquell moment, sobirania nacional i sobirania popular no té diferència pràcticament. Per tant, pots utilitzar amb dos conceptes a la vegada. En tercer lloc, aquests espais són espais de mobilització. És a dir, que és el que es fa és intentar mobilitzar la ciutadania a través d'aquests espais. A veure, quan us parlo de societats patriòtiques o tertúlies patriòtiques, no heu de pensar en un espai en el qual prou feines hi podrien haver una vintena o una trentena de persones, sinó que heu de pensar en espais molt grans, molt i molt grans, en els quals s'hi congregaven entre mig miler i un miler de persones. I és per això la seva transcendència. Penseu que en aquells moments la política fins llavors estava reclosa a unes determinades elites, i amb aquestes activitats, amb aquestes societats patriòtiques, el que comença és a irrompre en el conjunt de la ciutadania. Finalment, l'altre aspecte destacat, és a dir, la precocitat d'aquestes societats patriòtiques, el significat de la sobirania, la possibilitat de la mobilització del conjunt de la població o d'un ampli conjunt de població, i en tercer lloc és que aquestes societats patriòtiques, en particular una, la que és de Barcelona, es converteix en el centre de l'activitat política durant el període. I què vol dir el centre de l'activitat política? Que és que les institucions que s'organitzen, les institucions liberals, passen en segon terme en detriment d'aquesta societat. Per què? Perquè els ciutadans consideren que en aquella societat s'exerceix la política i s'exerceix la sobirania. I per tant, allò que es decideix a la societat té impacte, té transcendència, transforma el que està succeint a les institucions. És a dir, que l'Ajuntament i la Diputació Provincial, que són les institucions que tenen properes, viuen condicionades o determinades pràcticament pel que està succeint en aquella societat. Aquella societat alhora també es converteix en una mena de convenció política, com dirà el cònsul piemontès que és a Barcelona, i quan utilitzen el terme convenció és per dir que en aquella societat hi ha una concentració de poders. I allí no només hi ha el diàleg i la imposició de determinades voluntats sobre les institucions, sinó també una actuació com a tribunal polític. Tot això ara us ho avanço, però després en parlarem, no us preocupeu, sembla ara tot molt obtús, però no ho és tant. Comencem d'entrada. Jo, de la societat patriòtica de Barcelona que us parlaré, és una que es constitueix el novembre del 22, però us agafaré els precedents des de l'any 20, des de 1820. Què és el que m'interessa a les societats patriòtiques? Les societats patriòtiques són un organisme, un òrgan, en el que es concilia una pràctica tradicional i una pràctica moderna. La tradicional quina és? La tradicional és l'espai, és un espai de negociació política. És a dir, des de tota la segona meitat del segle XVIII s'han creat juntes en les quals les elites representen com us ho explicaré per ser el més clar possible. En aquestes juntes que es creen durant tota la segona meitat del segle XVIII, les elites el que intenten és ser les portaveus de les classes populars i fer-se ressò del seu descontentament popular. I ho fan per negociar directament amb les institucions. M'enteneu? És a dir, són òrgans per a institucions, que no són òrgans definits per les institucions, sinó que es creen juntes polítiques, i aquestes juntes polítiques, amb finalitats polítiques, el que fan és ser l'intermediari entre els sectors descontents de la segona meitat del segle XVIII i les autoritats. Aquesta és la part tradicional, aquesta part de negociació de la qual es fa ressò les societats patriòtiques. De l'altra banda, la part moderna d'aquestes societats patriòtiques és la voluntat d'ampliar la participació al conjunt dels ciutadans. És a dir, si abans a la part que consideràvem més tradicional i aquesta negociació ens parlàvem dels sectors descontents, que podien ser uns sectors més o menys grans però reduïts en funció d'una determinada conjuntura, ara passem al conjunt de la ciutadania. Una de les coses importants de les quals s'ocuparà aquesta ciutadania, aquestes societats patriòtiques, és de la finalitat de que el discurs liberal vagi més enllà d'unes determinades elites. I això enllaça molt amb el que es diu el discurs que emergeix amb la Constitució de 1812. A veure, el que volem dir és que la interpretació que fa un liberalisme revolucionari de la Constitució de 1812 és una interpretació en un sentit molt ampli, en la que considera que els ciutadans són tots aquells que tenen activitat política i en la que hi participen a sectors socials que fins llavors estaven al marge i que la Constitució de 1812 tampoc acabava de definir exactament si podien participar o no en l'activitat política. Quins sectors socials serien aquests? Us poso exemples bastant clars. El món de l'artesanat, els criats, els que estaven desocupats, aquests sectors socials, fins i tot les dones, aquests sectors socials, la Constitució del 1812 els deixava al marge del sistema polític. Però aquestes interpretacions revolucionàries i liberals i sobretot aquestes societats patriòtiques els inclouran, els mobilitzaran i els faran partícips d'aquesta activitat política. I és per això de la transcendència d'aquests espais. Per tant, en aquestes ciutats patriòtiques el que hem de pensar, i en concret a la de Barcelona, que té un caràcter excepcional pel volum i per l'arribada i per l'accés lliure que tenen això els artesans, els estrangers, les dones, els joves, els criats, etc., es faran ressò d'aquest liberalisme més radical i més revolucionari que a la resta de la península té expressions que només se circumscriuen a ciutats com Cádiz, Madrid o València, però el cas de Barcelona és realment excepcional. Una de les coses que us comentaré és la comparació amb una altra de les societats que es du a una altra d'aquestes societats patriòtiques, que és la casa. Veure, la societat patriòtica de Barcelona rep el nom de Societat Patriòtica de la CIE. De la CIE perquè era un general que havia intentat un pronunciament el 1817, havia mort, l'havien represaliat, l'havien capturat i l'havien mort, i el liberalisme revolucionari li posarà aquest nom a la Societat Patriòtica de Barcelona a partir de 1822. De la mateixa manera, a Madrid, a partir de 1822, una altra de les societats patriòtiques rebrà el nom de Societat Patriòtica Landàbaro, perquè era una altra d'aquests liberals revolucionaris que havien executat i que havien represaliat. Una de les coses que em sembla interessant i que girarà una mica la conferència al voltant d'això, i d'aquí la insistència de l'espai de la sobirania, d'utilitzar el terme espai de sobirania, és que aquestes societats patriòtiques, sobretot aquesta de Barcelona i aquesta de Madrid, s'ocupen antics espais conventuals. Quan dic antics espais conventuals, que eren els convents que s'havien desocupat arran del canvi de la legislació liberal, i el que fan és que en algun d'aquests convents s'hi ubiquen aquestes ciutats patriòtiques. En el cas de Barcelona és claríssim que s'ubica a l'església del convent dels Trinitaris Descalços, on és actualment el teatre del Liceu. I a Madrid aquest espai s'ocupa el que era el convent de Sant Pablo. Tant Madrid com Barcelona, si comences a rastrejar i a fer les comparacions, posen de relleu que les pràctiques polítiques que es desencadenen allà dintre i l'organització interna de la societat i la decoració pròpiament dit de la societat, el que estaven fent era imitar el funcionament de les corts. De les corts que hi havia a Madrid el 1820, a partir de 1820. És a dir, el funcionament del màxim espai de representació de la sobirania nacional, les corts. Per tant, tant la Societat Patriòtica de Landàbaro com la Societat Patriòtica de la CIE imiten aquest funcionament en la seva decoració, en la seva organització interna, etc. També alhora, ambdues tenen aquesta voluntat de ser un espai de culte a la sobirania nacional i també ser un espai en què conflueixen els representants polítics, el liberalisme revolucionari i el món popular, aquesta triple confluència. Bé, però abans d'avançar-nos una mica, tornem una mica enrere i comencem a fer una mica de genealogia amb això. Fins ara, jo us he estat parlant d'aquestes societats, d'aquestes dues societats patriòtiques, la societat patriòtica de la Sí i la de l'Endàvoro, que són al final del procés, el 1822, que imiten el model de les Corts, el model de les Corts espanyoles, però abans d'aquestes hi ha un precedent, que és el que és les que neixen al començament de 1820. Aquestes que neixen al començament de 1820, aquí, la que neix aquí a Barcelona, és una societat que és una societat que encara no ha desenvolupat aquesta voluntat de projectar-se cap al món popular i que encara és molt d'autora de dues coses de les que us parlava abans. D'una banda, d'aquests cossos intermedis o aquests cossos de negociació, aquestes juntes polítiques, i de l'altra banda, de les acadèmies il·lustrades. Per tant, això el que fa és que heu de pensar que són espais molt molt reduïts comparats amb els que seran a posteriori a partir del 1822, és a dir, ja no són espais on potser s'hi pot aplegar un centenar de persones, però no s'hi aplega aquestes 500 o aquest miler de persones que s'hi arribaran a plegar a finals de 1822. Sovint aquestes societats patriòtiques se les ha volgut confondre amb els clubs polítics i han dit, no, mirin, això no són realment òrgans de representació de sobirania, òrgans de debat de representació de la comunitat política, sinó que són clubs polítics. I el que intento, i realment no és així, perquè, com intentaré anar argumentant, aquestes societats patriòtiques són realment voluntat de representar el conjunt de la ciutadania, de ser un espai de representació de la sobirania nacional. El que és un club polític són el que paral·lelament existeix a la ciutat de Barcelona en aquell període, i un club polític doncs, té unes característiques que estan en contraposició a les característiques que tenen aquesta societat patriòtica barcelonina, la de tertúlia patriòtica de la Sí. Per exemple, el club polític el primer dels clubs polítics que es forma a la ciutat en el mateix període és el club polític conegut amb el nom del gabinet de lectura del Palau de la Virreina. Aquí, al Palau de la Virreina, tots el tenim present, aquí a la Rambla. Doncs en aquell club polític s'hi organitza l'elit politico-social del moment, més aviat moderada, i en ella es fa pagar una quota força elevada, es demanen a dos terços dels socis que acceptin és a dir, que per qualsevol nova inclusió, per qualsevol nou accés de qualsevol nou soci, es demana que hi hagi dos terços dels altres socis que donguin aquest permís. I a la vegada han de pagar unes quotes elevadíssimes, segurament per sufragar doncs, el lloguer de l'edifici, però també per limitar l'accés d'altres i per sufragar també les diverses iniciatives que es volen dur a terme. Entre elles, algunes de les iniciatives més interessants, al meu entendre, són doncs, bé, més enllà de comprar la premsa tant local, nacional com internacional, també el que es vol, algunes de les coses que es fan és celebrar commemoracions, la famosa commemoració del 2 de maig, però també impulsen la publicació d'un periòdic, que és el Diario de la Ciutat de Barcelona. Durant aquest periòdic simultanegen diversos diaris amb diferents noms, aquest és un d'ells. Tots fan referència a Barcelona, però Diari Constitucional, Diari de la Ciutat de Barcelona, Diari de Barcelona. Doncs el Diario de la Ciutat de Barcelona, que està dirigit per Bonaventura, Carles Aribau i Manuel Casamada, és l'òrgan d'aquest club polític, d'aquesta elit política, que el que intenta és, a través d'aquest diari, d'aquests fulletons, també atraure els sectors, intentar convèncer els sectors populars amb un discurs més aviat moderat. Que utilitzava l'exemple del gabinet de lectura, sobretot per posar-vos de relleu que això és realment un club polític. El que parlarem nosaltres, la societat patriòtica o la tertúlia patriòtica de la Sí, no ho és un club polític, és alguna cosa més. D'acord? Penseu que la finalitat d'adoctrinar o d'educar políticament els ciutadans és una finalitat que no només és exclusiva del liberalisme exaltat, sinó que també ho volen dur a terme el liberalisme moderat. El liberalisme exaltat ho pretén amb la voluntat d'incorporar aquests ciutadans a la participació política, és a dir, que actuïn políticament, que es mobilitzin i que incideixin i pressionin a les autoritats. En canvi, el moderantisme el que ho fa és sobretot és per intentar evitar que el discurs liberal, aquest discurs llibertat, aquest discurs que es difon a través de les paraules llibertat o igualtat, no tingui una deriva igualitària. M'explico. El que vull dir amb tot això, sobretot, és que hi ha una part del discurs liberal que està ineludiblement lligat amb el discurs que prové de la Revolució Francesa, és un discurs de tarannà revolucionari i gairebé igualitari en la qüestió de la participació política, és a dir, que tothom té dret a participar políticament. I això
aquesta deriva revolucionària i igualitària, el que volen fer el liberalisme moderat és coartar-la. I com la pretén coartar? Doncs publicant tota una sèrie de pamflets, i organitzant tota una sèrie d'acadèmies, en el que pretén és conduir la correcta interpretació del marc legal de la Constitució de 1812, la correcta interpretació del discurs liberal. I això ho fa a través d'aquestes acadèmies, aquests catecismes, etc, etc, etc. I com ho farà? Com conduirà aquesta interpretació moderada del liberalisme? Com intentarà evitar que els sectors populars facin una lectura revolucionària, igualitària de la Constitució de 1812? Doncs sovint ho farà emprant elements del passat, el que deia abans en Joan Roca, no? Que a mi és un dels elements que m'interessava, la pervivència de la cultura constitucional catalana, de les lleis i les constitucions catalanes en el record d'una part de les famílies catalanes, d'una part dels sectors professionals i en una part de l'advocacia, fa que aquest record encara sigui, que encara pervisqui, i aquesta pervivència, aquest record s'utilitzarà per moderar el discurs igualitari, revolucionari de la Constitució de 1812, del liberalisme en general. És a dir, que el marc cultural d'aquesta cultura constitucional catalana el que farà és no intentar un restabliment d'allò que hi havia abans de 1714, sinó que farà és intentar una proposta política o emprant aquest record, aquesta cultura constitucional, que sigui més moderada i que acoti la participació dels sectors populars. A veure, tot plegat a vegades pot resultar una mica confús. Fins ara el que jo he intentat és explicar-vos és, d'entrada, l'importància de les societats patriòtiques. En segon lloc, establir quina diferència hi havia entre una societat patriòtica i un club polític, que no era un club polític per oposició. I ara, en tercer lloc, el que m'interessa, i després el que us he explicat, és com el liberalisme moderat també, no només és el liberalisme revolucionari que intenta treure els sectors populars, sinó també el liberalisme moderat ho farà, i com ho farà des del gabinet de lectura. Ara m'interessa sobretot explicar-vos i entrar més en detall amb la qüestió de les societats patriòtiques i sobretot d'aquesta tertúlia patriòtica de la CI, de la que us estava parlant. A veure, què és el que fa transcendent la tertúlia patriòtica de la CI? Mireu, Barcelona pateix una epidèmia de febre groga el 1821 i això fa que les autoritats i els sectors benestants fugin de la ciutat. La ciutat es queda en mans de la milícia nacional. Què és la milícia nacional? És una mena de guàrdia cívica formada per ciutadans, no per militars, sinó per ciutadans. I en aquesta milícia nacional voluntària, els dos primers batallons, és a dir, més de 1.000 milicians, estan formats per als sectors més populars de la ciutat. Quan parlo de sectors populars, em parlo de sectors no benestants, de menestrals, classes mitges, classes una mica més baixes, d'aquesta gent estic parlant. Llavors, això fa que la ciutat estigui en mans d'aquesta gent durant tot el període de l'epidèmia de febre groga. Quan acaba l'epidèmia, amb la quarantena, hi ha un compromís del cap polític a canvi de que les autoritats puguin retornar a la ciutat i que les juntes polítiques que s'havien creat a la ciutat durant l'epidèmia, que estaven en mans dels sectors més revolucionaris, cedeixin el poder a les institucions, es crea una tertúlia patriòtica. Llavors és la primera vegada que es crea una tertúlia patriòtica de característiques populars, és a dir, en les que participa un fotimer de gent, a diferència del que s'havia fet inicialment. Us parlava que el 1820 se n'havia creat alguna, però eren molt més petites, molt semblants a les acadèmies il·lustrades. No, a partir del desembre, gener del 1822, es crea una tertúlia patriòtica de característiques molt diferents. Quines són aquestes característiques i que m'interessa subratllar? En primer lloc, el nombre de gent que hi pot participar. Aquests, ja us deia, potser a nivell de socis els que tenim comptabilitzats són gairebé 400, però a part d'això hi participava públic en general. Les quotes eren extraordinàriament baixes. Recordeu que abans us parlava que al gabinet de lectura les quotes eren altes i que els socis havien de determinar qualsevol nova incorporació. És a dir, qualsevol persona que es volia incorporar havia abans ser aprovada la seva proposta, la seva candidatura per les dues terceres parts dels socis. En aquest cas, a la tertúlia patriòtica no era així. Les portes de la tertúlia eren obertes a tothom. Tothom hi podia entrar. Penseu que era això, una església grandiosa, i en ella el que es feia, hi havia és exercir aquest debat polític. Quines funcions desenvolupava en aquesta tertúlia? Doncs donava veu als sectors populars, als artesans, també permetia que aquests sectors populars que tenien problemàtiques concretes les poguessin exposar allà i que la gent de la tertúlia, els representants de la tertúlia, poguessin intercedir davant de les autoritats en funció d'aquestes problemàtiques. És a dir, que si algú tenia una problemàtica la podia explicar, algun conflicte laboral o algun conflicte el podia explicar a la tertúlia i alguns dels representants de la tertúlia se'n podien fer ressò i transmetre això a les institucions. Quan dic institucions em refereixo a l'Ajuntament o a la Diputació. En segon lloc, també s'utilitzaren molt sovint com a plataformes electorals. Què vol dir com a plataformes electorals? El que em refereixo amb això és que sobretot el que s'utilitzaran és per fer campanya política. És a dir, malgrat no es presentessin llistes, el que intentaven fer era convèncer els ciutadans que s'aplegaven en aquella tertúlia de quin havia de ser el seu vot. Anaven molt en compte, no és ben bé com un míting a l'actualitat, però imagineu-vos una sala amb un miler de persones dient-los qui eren els que s'havien de votar i quins no. De maneres molt subtils, però tothom ho entenia. En segon lloc, el tercer lloc, el que és interessant d'aquestes tertúlies és que són un desafiament a les autoritats. Què vull dir un desafiament a les autoritats? Vull dir que en aquestes tertúlies el que intenten fer permanentment és imposar la voluntat de la tertúlia a les autoritats, pressionant-les. I això fa que les autoritats, si no assumeixen o no es fan ressò de l'opinió que s'expressa en aquestes tertúlies, hi hagi aquest distanciament respecte a la ciutadania i això pot provocar algun tipus d'enfrontament. Veurem com progressivament aquesta capacitat de coacció des de la tertúlia cap a les autoritats és elevadíssima. I finalment, el que ens permetrà, ens adonarem de que en aquestes tertúlies hi poden accedir, doncs, això que us comentava abans, que us feien incís, dones, estrangers i joves, i això els dona aquesta capacitat de ser ciutadans. Veure, és una cosa que em sembla prou interessant per aturar-me una mica, que és que la ciutadania no està vinculada a una llei que diu qui és ciutadà o qui no és ciutadà. Això ho estableix la Constitució 1812, diu quines característiques han de tenir els ciutadans. Però la interpretació revolucionària del liberalisme el que pretén és no, el mer fet de tenir una activitat política i de participar políticament els otorga la condició de ciutadà. I és per això que el fet de que aquesta tertúlia estigui oberta i sigui accessible per tothom otorga, generalitza, universalitza la condició de ciutadà. I és aquesta la gran virtut de la tertúlia, política. Continuem amb la qüestió de la tradició i la modernitat. Us feia abans esment a la qüestió de la tradició i de la modernitat i torno a insistir-hi. Una de les coses que em sembla rellevants d'esmentar és que un element associat, relacionat amb la modernitat, és la capacitat de mobilitzar el conjunt de la ciutadania. Aquesta voluntat de dirigir-te al conjunt i de mobilitzar-los perquè tinguin activitat política. Hi ha dues maneres de mobilitzar-los. Una manera és mobilitzar-los a la tertúlia, en aquesta tertúlia de la que us estic parlant, i l'altra manera és mobilitzar-los al carrer. Justament el que és curiós és veure que les mobilitzacions a les places públiques d'ells desapareixen quan hi ha la tertúlia. És a dir, m'explico, la tertúlia s'inaugura a començaments de gener de 1822 i té durant el primer període fins a novembre de 1822 la tanquen en tres ocasions diferents. A partir de novembre de 1822 fins al final del trienni està oberta ininterrompudament. En el primer període, aquest que va des de gener fins a novembre de 1822, les vegades que la tertúlia ha estat clausurada, les formes de mobilització política no es fan dintre l'espai de la tertúlia, sinó es fan a la plaça pública, a les places de la ciutat. I allí el que s'intenta fer és representar l'acte de sobirania. D'això us en parlaré més endavant també. Llavors, insisteixo, les tertúlies tenen aquesta doble faceta que és transcendent, d'una banda, i és el que els dota de modernitat, d'una banda aquesta tradició juntista, aquesta tradició de cossos polítics intermedis de la segona meitat del segle XVIII, de la que us parlava prèviament, en la que s'intenta canalitzar el descontentament popular a través d'aquestes juntes per utilitzar-les intermediaris, és a dir, aquesta herència és una, que arriba a les societats patriòtiques, i la segona és la idea de que les societats patriòtiques, com a les places, el que estem intentant fer és representar, escenificar el conjunt de la ciutadania i el conjunt de la nació. I és això el que els dota de sobirania. És a dir, ells no volen representar, ser una representació d'una part de la nació, ells es consideren que són la nació. I aquesta és una idea difícil d'entendre potser, però que el que hem d'entendre és que avui en dia tothom està molt pendent del nombre, però en aquell moment no és tan rellevant el nombre, sinó que el més important és considerar-se què és la nació. Per tant, aquesta idea de la comunitat política, que és la nació, està permanentment present. És a dir, a veure com us ho explicaré. Per ells, en aquestes reunions el que es feia era copsar, saber quina era la voluntat del poble, quina era l'opinió pública, quin era l'esperit del poble, quina era la voluntat de la nació. I això es feia en aquest tipus de reunions també. Així doncs hem quedat que aquests espais són espais de formació política, són espais de recreació de la comunitat política, són espais de participació dels ciutadans, aquesta participació política és equiparada a la sobirania, són espais en els quals, i això és un element important, que és en els espais en els que les elites polítiques s'identifiquen amb el poble. Llavors, és allò que encara ara molts partits polítics volen dir, no? No hi ha diferència entre nosaltres i el poble perquè tots estem junts. Nosaltres ens fem ressò de les autèntiques problemàtiques del poble i així ho intenten transmetre. I en aquest tipus de tertúlia, el que intenten fer és, els principals líders de la tertúlia, que intenten fer és dir: no hi ha diferència entre el poble i nosaltres, nosaltres som portaveus de vosaltres, el poble, la nació. Per altra banda, aquesta voluntat és expressada com a nivell, en un sentit de voluntat general, en un sentit de voluntat general, en un sentit rossonià. A veure, probablement una de les coses que sigui útil per això és que utilitzem molts conceptes que avui en dia els tenim molt assumits, però que no tenen un significat molt diferent a l'època. I us puc posar l'exemple també del tema del vot. Avui en dia tothom sap quins són els tipus de garanties a l'hora d'exercir el vot, però a l'època, aquells espais, els espais de sobirania, també una de les coses importants era l'exercici del vot, el debat sobre l'exercici del vot. I el que és curiós de veure és com els procediments electorals, que avui en dia estan perfectament definits, en aquell moment eren absolutament diferents dels com són ara. I per tant el significat que li otorgaven a la pràctica del vot era absolutament diferent a la que se li otorguem actualment. M'explico, coses tan fàcils d'entendre com que els governadors civils, els caps polítics, els precedents del governador civil, marquessin les directrius de qui s'havia de votar o qui no, eren a l'ordre del dia. Però fins i tot en aquest espai del qual estem parlant ara, la tertúlia patriòtica, era bastant habitual que es desacredités algun tipus d'opinió política que es desacredités algun tipus de pràctica electoral en funció de, o bé perquè aquella persona que votava no se sabia prèviament quin era el seu vot i per tant no podia exercir-lo perquè anava en contra de les nostres propostes, o es proposaven coses com que les autoritats expedissin un carnet de ciutadania en funció de la conducta i que aquestes les persones poguessin votar o no en funció d'aquesta conducta. Per tant, el que hem d'entendre, us poso aquest exemple, és per entendre que la modernitat de la pràctica electoral o les modernitats d'algunes d'aquestes pràctiques són difícils, són molt polièdriques, és a dir, en un sentit són coses molt modernes, però en un altre sentit encara no tenen totes les garanties suficients d'un sistema representatiu i democràtic. Una de les coses que posa en entredit la formació d'aquestes tertúlies és, sobretot, el descrèdit que genera la institució que és la representació de la sobirania nacional. És a dir, aquestes tertúlies que estan posant de relleu és que estan desacreditant les institucions, estan desacreditant l'Ajuntament, la Diputació i fins i tot, i sobretot, més aviat, les Corts, perquè el que consideren és que allí no està representada l'autèntica opinió dels ciutadans, sinó que està en aquesta tertúlia. L'autèntica opinió dels ciutadans barcelonins no estava en els diputats que estaven a les Corts Espanyoles, sinó estava en aquesta tertúlia. I per tant això és una font de desautorització constant d'aquestes institucions, sobretot de les Corts que estan a Madrid, però també és una font de desautorització de les que estan les locals, l'Ajuntament i la Diputació, i aquesta desautorització acaba desencadenant amb una coacció sobre les autoritats. És a dir, el fet de tenir de percebre, de saber que darrere d'aquestes tertúlies hi ha un miler de persones que estan disposades a mobilitzar-se i a lluitar per aquestes idees, el que fa és pressionar a les autoritats de tant locals com provincials per acabar acceptant les voluntats que surten d'aquesta tertúlia. A veure, ara intentaré explicar-vos una de les coses que a mi em sembla que és el més interessant, que és el significat de sobirania. A veure, quan ells parlen de sobirania, no parlen. Parlen de sobirania com un dret individual. Això per ara per nosaltres ens pot ser molt difícil d'entendre, però per ells la sobirania és individual, la sobirania forma part de cada un de nosaltres. I per ells és un dret natural. És a dir, la sobirania és com la igualtat o com la llibertat, està al mateix nivell. Per tant, els ciutadans no poden ni delegar ni renunciar a això. Per tant, el fenomen de delegació de la sobirania en favor dels representants és inexistent. Els ciutadans permanentment tenen la capacitat d'exercir la seva sobirania, que ells confonen molt sovint el que significa sobirania amb el que és participació política. Per ells participació política és un acte de sobirania. I per tant, l'exercici d'aquesta sobirania individual la fan a través de diferents mecanismes, que són els que estableixen la Constitució. Per una banda és les eleccions, per l'altra banda és el dret de petició, és a dir, adreçar-te directament a les Corts Espanyoles i proposar alguna cosa, i en tercer lloc el dret d'expressió, i les tertúlies patriòtiques s'emparen en aquest tercer dret, en el dret d'expressió. Però sempre el que intenten, el marc legal de la Constitució del 12, el que feia intentava és coartar al màxim les expressions en les que hi hagués una expressió multitudinària de l'acció política, l'acció multitudinària. Per tant, les tres accions que us comentava són tres accions que són individuals, aquests tres canals de participació. Però el desenvolupament del liberalisme revolucionari el que pretén és aquesta mobilització. Aquesta mobilització com es fa? Per canals més aviat col·lectius, que és la irrupció, la presència massiva a la plaça pública, i per altra banda la presència massiva a la tertúlia patriòtica. Per tant, ells el que estan fent amb això és dient: bueno, quan nosaltres ens posem a la plaça pública o ens posem a la tertúlia, no som la suma de diferents sobiranies individuals, som la sobirania nacional. Què vol dir això? Vol dir que, com ells no creuen que ells puguin delegar la sobirania en els representants, és a dir, jo no puc cedir la meva sobirania en els representants, jo només, els representants han de ser una mera corretja de transmissió de la voluntat de la nació. Doncs nosaltres, a través de la plaça pública o a través de la tertúlia, expressem la voluntat de la nació. I la nostra expressió no és la suma de voluntats individuals, sinó és una voluntat general que està en favor d'uns interessos comuns i no la suma d'interessos particulars. Això el que intenta explicar és que la sobirania nacional implicava, en aquesta manera d'entendre per al liberalisme revolucionari aquí a la ciutat de Barcelona, havia d'haver una relació directa entre el ciutadà i l'autoritat o el representant, i si no hi havia aquesta relació directa, si es trencava aquesta relació directa, aquest representant o aquesta autoritat estava desacreditat. Això el que implica, clar, és molt fàcil fer-ho quan els representants els tens aquí, és l'Ajuntament de Barcelona o és la Diputació de Barcelona, perquè tu tens aquesta capacitat d'incidir sobre ells. Tu els pots arribar a coaccionar amb la presència, perquè ells molt sovint estaven presents en aquestes tertúlies. Llavors els podien arribar a coaccionar, però què passa amb les Corts Espanyoles? tu no tens aquesta capacitat d'incidir sobre els diputats que estan a les Corts a Madrid, no hi és aquesta capacitat. Per tant, hi ha una desautorització, un desacreditament del lloc que estan fent en les Corts. No es considera que les Corts, els ciutadans que estan a les Corts, els representants de Catalunya i de la ciutat de Barcelona que estan a les Corts, estiguin escoltant autènticament l'opinió de la nació. I que l'autèntic lloc on s'expressa l'opinió de la nació és aquest espai, l'espai de la tertúlia, a la ciutat de Barcelona. Sempre intento circumscriure'm a la ciutat de Barcelona. On s'expressa l'opinió de la nació és en aquest espai. Per tot plegat, això implica que és una de les primeres coses que sobta és aquest descrèdit, aquesta desconnexió amb les institucions. I en segon lloc, penseu-vos que aquesta pràctica, aquesta manera d'entendre la sobirania és l'embrió del que serà el concepte de federalisme posteriori. Què vull dir amb això? És a dir, aquesta percepció de que la sobirania és un dret individual estableix una relació contractual de contracte amb el conjunt de la nació. I aquesta és la base del desenvolupament de la idea de federalisme. Sobretot de la idea de federalisme del món del federalisme dels anys 40 i 50 del segle XIX. En la que l'individu, la sobirania de l'individu el que implica un afebliment de l'autoritat i un afebliment de la sobirania de la nació. Per tant, el federalisme el que està pretenent als anys 40 i als 50, el que pretén sobretot és afeblir aquesta nació i enfortir l'individu i els òrgans intermedis entre l'individu i la nació per desenvolupar aquest projecte federal. És evident, i aquí no vull anar-me per les branques, però és evident que el federalisme té una altra formulació. No? Jo en aquest cas em focalitzava una banda al federalisme de l'entorn més racionalista, d'entorn pimargallà, d'entorn proudhonià, i per l'altra banda, paral·lelament a això, hi ha un desenvolupament d'un federalisme que està més vinculat amb una cultura, a una identitat política o cultural precedent a la nació i que té molt a veure amb el que és el discurs liberal progressista de l'època. Però el que m'interessa veure aquí i explicar-vos és aquest significat de sobirania, de que us parlava, de sobirania individual, contractual, té una continuïtat que es gesta a la dècada dels 20 i tindrà una continuïtat als 40. I és aquesta manera d'entendre la sobirania nacional com una relació contractual amb l'individu. Per acabar amb aquest tema, que sembla una mica obtús i una mica ambigu, però que és prou rellevant, insisteixo en la idea aquesta, que la sobirania nacional pel liberalisme revolucionari és com la voluntat general de Rousseau. És a dir, no importa el nombre de gent, si aquesta gent creu que té els seus interessos són els interessos de la comunitat, són els interessos comuns, és el que és realment rellevant. No és la suma d'interessos particulars, no és la suma del nombre d'interessos particulars, sinó el que interessa és aquesta voluntat general, i ells ho expressen amb sobirania nacional. I a aquestes reunions públiques, aquestes tertúlies patriòtiques, és on s'expressa aquesta sobirania nacional. Per tant, si a ells això, el raonament consegüent a això és que sí, nosaltres som l'autèntica voluntat general, nosaltres som l'autèntica expressió de la sobirania nacional, nosaltres no podem estar constrenyits per la Constitució. I per tant, a partir d'un determinat moment començaran a vulnerar sistemàticament la Constitució de 1812 emparant-se en que ells són l'autèntica representació d'aquesta nació, que ells fan això per salvaguardar la pàtria i la nació. I per tant, els oradors de la tertúlia es convertiran en els autèntics intèrprets d'aquesta voluntat popular, d'aquesta sobirania nacional. I això el que els permetrà és legitimar la subversió de la norma política de la Constitució i vulnerar la legalitat vigent. A veure, fins i tot els sectors més liberals liberals revolucionaris exaltats que s'havien format a Barcelona i que havien anat a les Corts com a diputats marcaran una distància amb aquest tipus de funcionament del liberalisme revolucionari de la ciutat, de la tertúlia patriòtica, i marcaran una enorme distància. M'interessa sobretot també esmentar-vos el fet de com aquest liberalisme revolucionari des de la tertúlia patriòtica s'intenta apropar al món popular, al conjunt d'aquesta ciutadania. I ho fa a través de diversos canals. Un d'ells ho fa doncs, a través d'utilitzar la llengua catalana. És a dir, el fet que utilitzin la llengua catalana és un element transcendent, perquè penseu que el 90 i, bueno, tots els periòdics que es publicaven en aquell moment es publiquen en castellà, que és la llengua de cultura, no pas el català. Però resulta que per les informacions que tenim, sabem que el que es parlava, i que es parlava molt sovint, era en català. I es dirigien sobretot a la gent illetrada, a la gent que no tenia capacitat d'analfabeta. I l'ús del català el que feia era aproximar aquest discurs liberal revolucionari a aquests sectors. Per altra banda, intentaven fer-se ressò d'aquestes demandes populars. En quin sentit? Doncs bé, doncs es fan ressò de la demanda de reducció d'impostos, de demanda de crear fons de beneficència per als damnificats de la crisi econòmica, de que s'incentiva que l'Ajuntament emprengui obres públiques per a contractar joves i jornalers desocupats, es fa una subscripció per donar menjar i beure a la milícia, etc, etc, etc. Tot el que pretén això és intentar fer-se ressò de les demandes que tenen els sectors més desafavorits per la crisi econòmica que vivia la ciutat en aquell moment. Per tot plegat, potser hi ha dos exemples que són prou clarividents en aquest cas d'aquesta participació popular en aquesta tertúlia patriòtica. D'una banda, el fet de que hi hagi un ciutadà, un jove milicià que proposi que faci responsables de l'elevat preu dels productes de primera necessitat als venedors i als acaparadors, i proposa una llei de màxim. Una llei de màxim és imposar un preu màxim del que no es pot superar als productes de primera necessitat. I això és una de les demandes més revolucionàries que sovint s'ha atribuït al procés de la Revolució Francesa. I aquí, paral·lelament a Barcelona, hi ha aquestes demandes. I és fer-se ressò d'aquestes demandes populars. Aquestes no són demandes de les elites ni de les classes mitjanes, sinó són demandes populars. Llavors la tertúlia patriòtica, com que té aquesta tradició, aquesta herència de junta política, el que fa és funcionar això, de modular el discurs popular. El que pretén és, hi ha algunes coses que sí que accepten i d'altres que no. I el que fa és modular-lo i moderar el discurs que prové dels sectors més populars. El liberalisme liberal exaltat, revolucionari, el que fa és moderar el discurs que arriba des dels sectors més populars. L'altre element que us parlava és la presència d'una dona. I arriba un dia, en una commemoració, en què una de les dones, la vídua del general Lassie, la que la tertúlia porta el seu nom, en honor del seu difunt marit, presideix l'acte. És a dir, en un moment en què les dones estaven recloses en un espai privat, el fet de que una dona presideixi una celebració en la que hi ha 1.000 persones, aproximadament, i ens indica la rellevància d'aquesta voluntat d'arribar al conjunt de la ciutadania, d'anar, no quedar-nos en uns espais limitats, sinó aquesta voluntat de projectar-se a sectors que per altra banda semblaven que quedaven al marge. Insisteixo, la tertúlia patriòtica com un espai de moderar aquest discurs polític, i en el que hi ha una presència d'aquest món popular, no? És molt llarg i no sé si és el moment el més adequat detallar exactament quins eren quins són els avatars que pateix la ciutat de Barcelona durant aquests anys. Sobretot entre el 1820, sobretot el primer 1822, la primera part de 1822, en què la tertúlia s'obre i es tanca en diverses ocasions. A partir del novembre del 1822 ja estarà oberta permanentment fins que l'ocupació de les tropes franceses del 1823, fins a l'arribada dels 100.000 fills de Sant Lluís al 1823. Però bé, durant aquests períodes, durant el primer període, la primera meitat fins al novembre, de gener a novembre, la tertúlia es reobre i es tanca en diverses ocasions, i sovint aquests tancaments tenen a veure amb el fet de que les autoritats encara tenen una llei que els permet forçar aquest tancament, i la força del liberalisme popular encara no ha irromput amb la violència com per desautoritzar, per coaccionar, per imposar la seva voluntat a les autoritats. Finalment, a partir del novembre del 22, la tertúlia patriòtica de la CIA es constitueix i a partir d'aquell moment ja no és clausurada, i ho fa emparant-se amb una normativa legal que li permet aquest manteniment i ja que hi ha un canvi de legislació, m'explico una mica perquè si no és una mica complex d'entendre. Hi ha un canvi que es produeix a l'estiu de 1822, hi ha un embranzida de revolucionari en el procés, en el règim liberal, i aquesta embranzida política el que fa és canviar la llei de societats patriòtiques. Aquest canvi en la llei el que permet és que el cap polític o el primer alcalde de la ciutat no tingui tants poders a l'hora aquest poder discrecional a l'hora de tancar i obrir la tertúlia patriòtica. Per tant, a partir d'aquell moment no té el poder de tancar-la, o només té el poder de tancar-la durant dos dies si considera que està generant això un acte de desobediència cap a les autoritats. Per tant, les tertúlies es poden fer i les úniques restriccions que tenen les tertúlies a partir d'aquell moment és que no hi hagi sessions de matinada i que s'ha de presentar un reglament d'aquestes tertúlies i que poden actuar i que no puguin actuar com un ens col·lectiu o corporatiu. Això és important, el que us comentava abans, no? De que tots els canals que establia la Constitució 1812 és perquè la participació política fos individual, que no hi hagués una participació col·lectiva, que no hi haguessin expressions col·lectives, expressions polítiques col·lectives. I les societats patriòtiques sovint es coartaven el seu desenvolupament perquè es consideraven que era una expressió col·lectiva d'aquesta voluntat política. Us detallaré una mica la qüestió del funcionament de la tertúlia. Abans he insistit sobretot que no és un club polític, té una molta relació amb el tema de les juntes. A veure, una de les coses que ens fa veure que no és un club polític és que en les tertúlies patriòtiques només se'n constituiria una per ciutat. I era per donar-li aquesta voluntat de representació de la sobirania de la ciutat, de la sobirania de la nació en l'espai de la ciutat. També això que us parlava abans, aquesta tradició juntista, d'aquell lloc en el qual podem modular, és a dir, poder atreure d'una banda els sectors més populars, però modular el seu discurs, moderar-lo, perquè el seu discurs més revolucionari no arribés, no, és a dir, es tracta una mica de canalitzar-lo, diguem-ho així. És a dir, el liberalisme exaltat s'apropa als sectors populars, els fa partícips de la política, però el que volen a la vegada és moderar aquest discurs que genera des de baix. I aquesta moderació passa perquè ells són els intèrprets d'aquesta voluntat popular, d'aquesta sobirania nacional. No sé si m'explico, i és aquí aquesta, que entronca amb aquesta tradició del passat. No? És a dir, ells el que fan és, bé, nosaltres us diem a tots vosaltres que podeu participar, però el que hem de fer és, quan ens doneu les propostes, algunes les descartem i algunes no, en funció dels nostres propis interessos i en funció de quina manera considerem que podem atraure més o menys aquest món popular perquè participi i ens doni suport en els nostres projectes polítics. Per no emmirallar-se massa amb la qüestió de la Revolució Francesa, el que la legislació impedia que aquestes tertúlies patriòtiques es poguessin federar entre les diferents ciutats, que es poguessin organitzar a nivell nacional. Sí que tenim constància de que hi ha relacions de la tertúlia patriòtica de Barcelona amb algunes altres, amb la de Sabadell, la de Mataró, la de Manresa i la de Tarragona, però no es pot organitzar una qüestió, no es poden federar, es pot establir una relació filial. Tot això el que heu de pensar és que aquesta organització de la tertúlia patriòtica, aquesta legislació es fa sobretot pensant en evitar el que ha succeït a França, on les societats jacobines s'han organitzat, s'han federalitzat, sobretot hi ha una relació filial entre la societat jacobina de París i les altres, etc, etc, etc. Per tant, aquestes societats, aquesta societat, la tertúlia patriòtica de Barcelona, es converteix en un espai on acaba definint-se un col·lectiu polític, que és el moviment liberal exaltat, amb una relació molt propera amb el món popular, en un món acaba vertebrant aquest moviment polític i acaba establint aquesta relació d'identificació, és a dir, aquest moviment polític acaba identificant-se amb el poble de la ciutat, amb el poble de Barcelona, amb la nació. Només a títol gairebé d'anècdota, explicar-vos dues coses que a mi em semblen força curioses, que és que la relació que té amb la premsa, aquesta tertúlia. Una de les coses probablement més interessants i menys difícil, menys i una mica més menys més diàfanes d'explicar és que en aquell moment afloren un fotimer de societats secretes. Societats secretes, entenem la maçoneria, però la carbonaria, els comuners, etc. Doncs totes aquestes societats secretes proliferen dintre pròpiament de la tertúlia patriòtica i tenen diferents òrgans d'expressió, algunes vegades són pamflets, algunes vegades és premsa i algunes vegades pot ser pues això, premsa o poden prendre la paraula a dintre de la societat. Però aquestes tertúlies, aquestes societats secretes són les autèntiques o són autèntics clubs, però aquestes societats secretes, totes elles conviuen a dintre, a l'interior de la tertúlia patriòtica. Llavors, a l'interior de la tertúlia patriòtica és fàcil veure o és fàcil identificar gent de diferents ideologies o de diferents societats secretes, diguem-ho així. O alguns que són comuners, alguns que són comuners, alguns que són carbonaris o alguns que són maçons. Cada una d'aquestes societats secretes té un, bueno, té un model ideològic o té una proposta ideològica diferent i amb unes característiques diferents, alguns adreçades a uns sectors, alguns altres a uns altres sectors. Bé, a grans trets podríem dir que les més que tenen un discurs més d'amagoc i més de voluntat d'incidir sobre el món popular són els comuners, per altra banda, els que tenen un discurs més il·lustrat i més republicà, podríem dir-ho així, són els maçons, republicà en un sentit clàssic, i finalment els carbonaris són els que tenen una relació més directa amb la tradició de la Revolució Francesa, molt passada pel tamís, pel sedàs de l'experiència de les revolucions italianes de finals del segle XIX. Això us ho explico perquè la premsa posa de relleu sovint aquestes espugnes interiors entre uns i altres, entre els carbonaris, els comuners, els maçons, etc. Però una de les coses en què sovint es posen d'acord aquestes societats patriòtiques, aquestes societats secretes, aquests comuners, carbonaris i maçons, és a frenar derives massa radicals o massa populars. Us ho recordeu, no? Us estava parlant de que la tertúlia patriòtica, el que és un lloc de moderar l'opinió que prové dels sectors més populars, doncs aquestes societats secretes, que són els protopartits polítics, diguem-ho així, els clubs polítics, el que fan és posar-se d'acord, malgrat les seves picabaralles, quan consideren que hi ha un avenç excessiu del que és el liberalisme més revolucionari, més radical, que prové dels espais més populars. I ells acaben dient doncs això, que aquest liberalisme més popular, més revolucionari, l'acaben identificant amb que té tradició maratista o robespierrista, és a dir, que té una tradició més revolucionària, més radical, i la identifiquen amb aquests dos personatges, Marat i Robespierre. Per altra banda, com us parlava, la tertúlia és un espai que acaba sent una convenció revolucionària, és un centre polític. I quan dic un centre polític, en el que la política és acaba fagocitant, menjant-se la política que es fa a l'Ajuntament o que les fa la Diputació, i acaben convertint-se la pròpia tertúlia en un espai que és una convenció revolucionària, en la que concentren tots els poders, i acaba funcionant com un tribunal polític. Alguns observadors estrangers parlen de pràcticament com una convenció, li utilitzen el terme convenció o a vegades fins i tot el terme inquisició política, ja que molta gent utilitza la tertúlia per denunciar els que consideren que són enemics del procés revolucionari. És a dir, és un funcionament revolucionari clàssic, funciona molt semblant al que està succeint a França. I això ens explica que molt sovint en el moment més àlgid de la tertúlia acabi, després d'una sessió de la tertúlia, surtin els socis i el públic en general i vagin a perseguir els que en aquella sessió s'han considerat que eren els enemics de la tertúlia. I en aquell cas, el cas emblemàtic és la nit del 13 d'abril, que acaben processant o acaben capturant una vuitantena d'eclesiàstics. Mireu-vos fins a quin punt acaba sent el centre polític de la ciutat, que els matins, a partir de l'agost de 1823, les sessions es feien 3 dies de la setmana a les tardes i duraven des de les 6 fins a les 9 del vespre, si fa no fa. Doncs els matins el que feien és que en aquell espai es feien, com es diu això, s'utilitzava com un tribunal polític amb tota regla, es feien, no em surt el nom, sí, es feien judicis. I aquest tipus de judicis bàsicament acabaven en sentències de mort, en la qual els ciutadans, els socis, tenien accés lliure. Podien accedir a veure l'espectacle de la mort, aquest espectacle macabre en el que es jutjava el comportament polític dels ciutadans, i aquests ciutadans eren sovint considerats com a traïdors, i si eren considerats com a traïdors se'ls acabava executant. Doncs això passava al matí i a la tarda la tertúlia funcionava normalment. Veieu aquest sentit d'epicentre de l'activitat política. Si això hi sumem el fet de que la tertúlia s'utilitzava per denunciar a gent que consideraven que tenien un comportament reprovable, que anava contra la nació, i també el fet de que utilitzaven, que funcionaven com a plataforma política, és a dir, que al final l'anàlisi comparatiu entre els socis i les institucions posa de relleu que progressivament els socis van ocupant les institucions, acabem veient que l'autèntic centre de poder polític és la tertúlia, no són ni l'Ajuntament ni la Diputació. És a dir, on es fan els judicis és a la tertúlia, on s'utilitza com a tribunal polític per fer sentències i per decidir qui són els enemics del liberalisme o de la Constitució és a la tertúlia. I a la tertúlia es decideix quines candidatures s'han de votar perquè surtin escollides i ocupin l'Ajuntament i a la Diputació. Per tant, arribem a la conclusió que l'autèntic poder polític és la tertúlia. Què passa? Que quan la gent que ha sortit de la tertúlia ocupa el poder polític a l'Ajuntament o a la Diputació, lògicament el que intenta fer és desactivar l'activitat de la tertúlia. Sempre passa el mateix, tampoc no crea... No, però aquest és la primera vegada que passa. I llavors el que fa és que a partir de quan s'ha produït la renovació de la major part de les institucions, bàsicament Diputació i... la major part no, de les dues institucions, Diputació i Ajuntament, aquest descrèdit de les institucions desapareix i les tertúlies deixen de fer-se amb tanta assiduïtat. La gent ja no paga la quota. Per què? Perquè el liberalisme exaltat ja no té aquesta necessitat d'identificar-se amb el poble, de mobilitzar el poble per accedir a les institucions, perquè ja ho ha aconseguit. I per tant el que intenta sobretot és atemperar-ho, posar-hi sorra, alleugerir, intentar frenar aquest desenvolupament. Bé, com us feia abans amb la comparació de l'espai físic és determinant en el sentit de que és aquí l'espai, ubiqueu-vos, el Gran Teatre al Liceu era una església com ho havien estat les Corts de Cádiz, que s'havien fet una església com era la que hi havia on es feien les Corts de Madrid, també una església, i tota l'escenografia dintre de la tertúlia era exactament calcava el funcionament de les Corts. Doncs una taula presidencial com podria ser aquesta, d'una banda i aquí hi hauria una tribuna, una altra tribuna, per dirigir-se a la gent, als socis que estaven posats en un espai reservat i darrere dels socis hi havia el públic en general, era un espai obert, diàfan perquè la gent hi pogués entrar, a més hi havia un espai reservat per a dones dintre la pròpia tertúlia, és a dir, no hi havia aquesta segregació, no, aquesta expulsió de les dones d'aquest espai, sinó que se les considerava també com a ciutadans i que també podien participar en aquesta activitat política. Per tant, tot això el que calcava era, el que intentava sobretot era representar i veure que aquell espai era una mena de corts en petit, una mena d'exercici de la sobirania nacional. I aquí el descrèdit, no? És a dir, si nosaltres podem exercir la sobirania nacional aquí, per què l'hem d'exercir una altra banda? Clar, tot això el que us comento acaba... desapareixent o acaba reduint-se a partir de que el liberalisme, aquests representants que controlaven la tertúlia, que estaven com a moderadors, com a oradors, que es feien ressò de les veus del poble, acaba sobretot quan arriben al poder ja no tenen aquest interès en contínuament instigar, mobilitzar. Finalment, i ara sí que per acabar, el que m'interessa destacar i entroncar això és que aquest model que el 22 té un èxit rotund, 22-23 té un èxit meteòric, es reaprèn a la dècada dels 40. No sabem del cert si el 43 torna a passar, si el 36 torna a passar. El 36-37 és un altre moment d'excitació revolucionària a la ciutat, 35-36-37 i 40-43 n'és un altre. Però el que sí que sabem és que l'any 40 es torna a reemprendre aquesta tertúlia patriòtica. Ara ja no rep el nom de tertúlia patriòtica a la 6, sinó rep el nom d'associació constitucional, i que aquesta associació constitucional pretén fer el mateix. És a dir, aquesta voluntat de fer partícips als sectors populars, de moderar el seu discurs i de mobilitzar-los per accedir a les institucions de poder. Però què passa? Que en aquell moment el que hi haurà és una divisió entre aquests sectors que estan al capdavant de la tertúlia. Per una banda els republicans i per l'altra banda els progressistes. Els republicans voldran una relació més de tu a tu amb el liberalisme popular, i els progressistes ho evitaran. i al final el que acabaran fent és presentant dues candidatures, per tant ja no té sentit. Quan presenten dues candidatures electorals estan indirectament dient que hi ha aquella comunió, aquesta representació de l'activitat de la comunitat política ja no funciona, ja no hi ha un sol intermediari, n'han creat dues. Per tant, és la decadència pròpiament de la tertúlia. I poques setmanes després l'acabaran tancant. Al final, a partir d'aquell moment, la relació que s'estableix entre el liberalisme popular entre el liberalisme revolucionari o el republicanisme amb el món popular ja no passarà per aquestes societats patriòtiques, sinó passarà per les societats de socorros mutu, una mena de protosindicats, de protoorganitzacions sindicals de l'època. Llavors és allà on el republicanisme, en major mesura també alguna part del progressisme, intentarà captar el món popular per mobilitzar-lo en favor dels seus interessos. Clar, això en una ciutat com Barcelona és factible, en el sentit que té un món gremial i un món industrial molt potent. I aquesta relació es pot donar. Però en altres ciutats, com és el cas de Madrid, no passarà això. És a dir, el model de societat patriòtica, aquest model que us he explicat, que neix el 1822-20, que té un èxit increïble el 22 i el 23, que també té èxit a Madrid, aquest model a Madrid es torna a repetir el 40, però també es tornarà a repetir el 1854. I si es torna a repetir allà, és per la necessitat que es té d'això, de moderar aquest discurs que prové del liberalisme popular i de canalitzar i mobilitzar-los. Però a Barcelona l'autonomia dels sectors populars i les relacions del món popular amb els sectors més radicals invaliden aquesta proposta. I això fa que a partir del 1843 a Barcelona hi ha una autonomia, 1841-42, hi ha una autonomia del moviment popular respecte al liberalisme exaltat o progressista, a diferència del que succeeix a Madrid. Espero que hagi estat del vostre interès. Si teniu algun dubte o alguna cosa, em serà molt útil o estaré encantat d'atendre'ls o de poder debatre amb vosaltres alguna de les coses que hem plantejat sobre la taula.
Moltes gràcies, Jordi, per aquesta explicació no gens fàcil al principi de tenir en compte, però que és molt, molt il·lustrativa, no? De la gènesis, de l'origen de la història, no? De molts d'aquests conceptes que avui dia encara continuem exercint, que veiem, no? Que no sempre ni l'etimologia ni la manera, no? De concebre'ls ni de pensar-los ha estat la mateixa, però que d'alguna manera són els possos que donen aquesta continuïtat de lo que són termes com sobirania, com democràcia, com participació, i són termes que contínuament se van definint. Com sempre, encara que siguin uns minutets, qualsevol pregunta que vulguin fer des del públic, doncs podran fer-la immediatament.
Hola, bona nit. Jo el que et volia preguntar és de quina manera hi participava al començament? O sigui, una persona arribava allà i deia el que volia dir i aleshores hi havia una persona que ho explicava a tothom, o s'aixecaven espontàniament i deien doncs això o l'altre? Si es pot saber.
Sí, no, una de les coses curioses i que estableix les diferències entre el funcionament de les primigènies societats patriòtiques de la primigènia societat patriòtica i de les darreres, és que al començament les intervencions es feien, primer s'havia de presentar una intervenció per escrit. I clar, això feia que la possibilitat de que la gent participés era pràcticament nul·la. En aquests darrers, en el darrer del funcionament de la tertúlia, a partir del 1822, el que feia la gent, bàsicament, la gent es dirigia i prenia la paraula. Generalment prenien la paraula els socis, que són els que formaven part. I aquests socis es feien ressò del que consideraven que eren les demandes populars. I en situacions que excepcionals o menys sovint, diguem-ho així, qui es dirigia particularment, qui prenia la paraula, era gent que exposava les seves problemàtiques. Bé, el cas d'un artesà que posava de relleu doncs, com l'havia afectat la crisi econòmica, o el cas com es feia aquest procés, és a dir, des de que algú volia exposar la seva problemàtica, que prengués la paraula i arribava a pujar a la tribuna per expressar-ho. Clar, és aquí la clau de la història. I el que us deia jo del funcionament de les juntes, no? És en aquest moment en el que estan moderant en el que estan coartant una mica la part... És a dir, nosaltres som els intèrprets, som nosaltres que interpretem el que vosaltres voleu i ens hem de fer ressò del que nosaltres sabem que vosaltres voleu i avui ens fem ressò d'algunes de les demandes que creiem que teniu. Però, clar, és una diguem-ho així, que és una voluntat d'incorporar-los però sense donar-los massa veu. És el que canviarà a partir de la dècada dels 40, que es trenca aquest model a partir del 42 i hi ha una autonomia del liberalisme del món popular en què és capaç i del món del proletariat en què és capaç de tenir la seva pròpia veu. Però bé, al cap i a la fi el que no deixa de ser és una manera d'ampliar la participació, tot i que sigui una participació molt sesgada per aquest canal de comunicació.
Més.
Sí, hola, bona tarda, bona nit, quasi. A mi m'agradaria saber quin era el grau de participació de la classe obrera salarial, perquè és clar, parlant de classes populars, almenys jo entenc que la classe obrera salarial de les fàbriques, que n'hi havia tantes, devia ser molt nombrosa, i sí que analitzaven les seves aspiracions per mediació de delegats que canviaven cap a aquests llocs, o bé si anaven ells mateixos, o bé si passaven totalment i només plantejaven reivindicacions de tipus laboral, o què passava per la classe obrera. Vamos, això.
Clar, la veritat és que pels anys 40 sabem que la meitat dels socis de la societat de l'Associació Patriòtica Constitucional a l'any 40-41 eren treballadors de fàbrica o eren jornalers de fàbrica. Per l'any 22-23 no ho sabem. No sabem exactament. Es fan referències indirectes. Què vull dir referències indirectes? Doncs que la premsa diu que vestien com a jornalers de fàbrica, però no sabem qui com a treballada com a jornalers, però no sabem quin tant per cent. No devia ser massa. A veure, penseu que allí els socis pagaven una petita quota, però la quota que pagaven era inferior a la mensualitat, el que valia un diari, una subscripció mensual a un diari. Per tant, la qüestió econòmica no era un element determinant per entrar o no entrar. El que era determinant és prendre la paraula. I això de prendre la paraula era difícil. I sovint els que es feien ressò, doncs el que us parlava abans, doncs aquest liberalisme exaltat es feia ressò d'algunes problemàtiques com era doncs això, que volem la reducció d'impostos, que volem que es construeixi obra pública perquè es contractin desocupats i joves. Que volem crear una societat de beneficència per ajudar, per auxiliar aquestes classes populars que estan desocupades, que volem una societat d'auxili. Hi ha una proposta que és que no creuen que la justícia sigui igual per tothom, i com que no ho creuen, el que fan és constituir una societat per auxiliar els que no tenen diners perquè puguin defensar els seus drets amb les mateixes condicions que una persona que té recursos. Clar, tot això el que ens fa pensar és que hi ha una sensibilitat, però que es puguin expressar les demandes dels col·lectius obrers o proletaris, jo diria que no. Hi ha una voluntat d'apropar-se al món popular, a uns sectors, i de mobilitzar-lo, però no és un espai d'intermediació, de negociació amb el món proletari.
Bona tarda. Abans has dit que els matins doncs, les societats aquestes s'instituïen com una mena de jutjat i jutjaven a la gent i la condemnaven a mort. Però a veure, com ho feien això? Quins poders o quines atribucions tenien aquesta gent per poder-ho fer? O era simbòlic?
No, m'he explicat malament. Reprenc el tema. El que us deia és que allò era l'epicentre de l'activitat política i hi havia una concentració de poders. I us explicava que la tertúlia funcionava en les seves sessions com a tribunal polític, és a dir, que designaven a aquesta persona contrària als interessos de la nació i això li podia portar unes conseqüències. Paral·lelament a això, s'instaura a la ciutat de Barcelona òrgans de caràcter revolucionari de justícia revolucionària, que no tenen res a veure amb la tertúlia, malgrat que els socis de la tertúlia hi participin alguns cossos. O sigui, hi ha socis de la tertúlia que participen d'aquests òrgans, que poden ser, un és la comissió de vigilància, l'altre és la junta auxiliar de... Un és la comissió de guerra i l'altre és la junta auxiliar de vigilància. Llavors aquesta gent, aquests òrgans el que fan és utilitzar l'espai físic de la tertúlia, i la tertúlia els cedeix l'espai físic perquè als matins celebrin aquesta mena de judicis. I en aquesta mena de judicis de sentència de gent a mort. Les fonts són molt escasses. I el que vull dir amb això és que nosaltres només tenim constància de que s'executessin entre agost i octubre, que funciona aquesta mena de tribunal polític, tribunal popular, que funciona als matins a les tertúlies, que s'executessin 25 persones. Però això no ho diuen els diaris. Això ho diuen, ho sabem per altres fonts. I les fonts franceses que arriben a posteriori, o sigui, els francesos quan arriben a posteriori, diuen a vegades coses que, bueno, que sobrepassen de molt llarg el nombre d'execucions. És a dir, el que estem parlant és que hi ha una justícia revolucionària que el que fa és els enemics els considera, els presos o els que van en contra de les seves idees polítiques els considera enemics i per tant els executa. I això es fa en l'espai polític, en l'espai físic de la tertúlia. No sé si...
Sí, però tot i així és una justícia institucionalitzada,
sí,
o és una justícia
institucionalitzada. És a dir, la justícia que funciona a l'espai, als matins, a la tertúlia, és una justícia institucionalitzada. I el que funciona al vespre és una mena de tribunal d'opinió en el que es designen qui són els traïdors a la pàtria.
S'assenyalen.
I després ja els jutjaran els altres. Però nosaltres ja els hem assenyalat.
Ja que tinc el micròfon... Has acabat dient que hi havia una segregació al final del món més obrer, no? Per dir-ho d'alguna manera. En què es constitueixen aquesta gent? Quins són els primers mitjans que utilitzen per segregar-se?
Bueno, la segregació, és a dir, el model que es constitueix, aquest model de societats patriòtiques que intenta traure el món popular, funciona fins l'any 41. A partir del 41, les societats de socorros mutus, en les quals s'organitzen els treballadors de fàbrica, que són diverses, que empraran aquests canals per ser d'interlocutors amb el liberalisme progressista o amb el republicanisme. A partir de l'any 41. Això passa a la ciutat de Barcelona, però a Madrid el model aquest dels anys 20 funciona fins l'any 54. I això ens parla de la característica de la ciutat i de la problemàtica social de la ciutat, que és completament diferent a una ciutat com Madrid. I probablement això parli del diferent... És a dir, què hauria pogut passar si a una ciutat com Barcelona hi haguessin hagut les Corts? És a dir, al centre de la sobirania nacional real haguessin sigut les Corts. Per què? És a dir, de quina manera aquesta tertúlia, si ja coaccionava l'Ajuntament i condicionava l'Ajuntament, ja coaccionava la Diputació, com hagués pogut coaccionar a les Corts per imposar imposar les seves voluntats, com havia fet amb l'Ajuntament i la Diputació, i provocar una deriva revolucionària. En un sentit molt francès, per altra banda. És a dir, com es pot entendre la Revolució Francesa sense entendre París, al cap i a la fi? Doncs com podem entendre la Revolució Liberal Espanyola sense entendre el fet de que està la seu és Madrid? No és demagog el discurs, però el que vull explicar-vos és que la importància del món obrer i de la problemàtica obrera i proletària i de les classes populars condiciona molt el liberalisme exaltat i revolucionari, i per tant, al condicionar-lo tant, l'impacte que té el procés revolucionari a una ciutat com Barcelona és diametralment diferent o força diferent del que té a una ciutat com Madrid. I podem posar la comparació de l'any 22-23 i a l'any 42 i 43. La dinàmica revolucionària que es produeix a Barcelona entre l'any 22-23 no és comparable amb el que es produeix a Madrid. Les reivindicacions són extraordinàriament més revolucionàries i pel 42-43 exactament igual.
Sí, més revolucionaris aquí.
Sí. I per tant, amb una demanda de llibertats i drets molt superior, diguem-ho així. S'avança en el procés de democratització.
Ens has explicat molt bé, s'has fet entendre molt bé la revolució liberal política com un procés, que això és molt interessant perquè no és de cop, sinó les transformacions i els passos. I tu has dit de passada que les dones podien participar en la tertúlia o hi eren, i volia, si podies, explicar-nos una mica més quin era el seu paper, si podien ser sòcies, que segurament no, o com anava això, segurament prendre la paraula també devia ser diferent, perquè de fet és un procés que durant 200 anys exclou les dones. I al principi podria ser que hi haguessin pogut ser, no? Bueno, a veure.
M'encanta que em facis aquesta pregunta perquè és un tema que m'apassiona i per tant em dono l'oportunitat d'explicar-vos-ho. A l'inici del procés, a l'inici del marc liberal, l'exclusió de les dones no estava tan premeditada com estarà a posteriori. I per tant, les dones podien ser sòcies. El que passa que no hi ha el mateix nombre de dones que són sòcies que el mateix nombre d'homes. Només hi ha una quinzena de dones que siguin sòcies, però poden ser-ho. Però el cas el més curiós de tot és que s'insta des de la tertúlia a organitzar un batalló de la Milícia Nacional de Dones, una que era exclusivament de dones, les quals aniran armades, portaran la seva llança i el seu punyal i desfilaran per la Rambla. Això no es tornarà a produir fins l'any 36, 1936. I aquestes dones estan al capdavant, i una, al capdavant d'aquestes dones està la vídua del general Lassie. Lassie, el nom que rebia la tertúlia, doncs hi està al capdavant. I fins i tot les dones es dirigeixen des de la tertúlia, els oradors de les dones, perquè col·laborin cosint capots de la milícia. Bé, és l'activitat política d'aquestes dones és molt sorprenent, perquè a posteriori desapareix la seva presència política. Ho és tant d'important que a partir de l'any 23, quan arriben les autoritats franceses i es comença a haver una repressió, a partir del novembre del 23 comença la repressió de la francesa i reialista i tradicionalista, els contraris al liberalisme, diguem-ho així, arriben al punt d'establir una diferenciació entre la participació femenina. I la diferencien entre les tores, que són les dones que cosien, les anomenen tores, femení de toro, no hi ha res més, i les nimfes. Les nimfes són molt més represaliades pel fet d'haver volgut participar de la ciutadania política, d'haver volgut constituir un batalló de milicianes, d'haver volgut tenir el seu uniforme, d'haver volgut desfilar, d'haver volgut adquirir els seus drets polítics. En canvi, les tores, al cap i a la fi, pobres d'elles, només es dedicaven a cosir. Hi ha una repressió diferent. I penseu que en aquestes tertúlies, algunes dones tenen... Una de les sòcies és Teresa Rovira. Teresa Rovira és la dona de Ramon Xaurador, que és el primer republicà, o considerat el primer republicà català. Això que determina és com el discurs liberal arriba i romp amb força en sectors que fins ara no coneixíem, i el sector i el col·lectiu femení és un d'ells. Hi ha pamflets que es publiquen a la ciutat en què esmenten això, que la Constitució de 1812 no exclou les dones de la participació i de la seva condició de ciutadanes. I la vídua del general Lassie, la que organitza el batalló, és la que ha estat defensant a Madrid que les dones tenen dret a assistir a les Corts, no a ser diputades, òbviament, a assistir a les Corts. Que això pot ser una bajanada, però és transcendent. És a dir, la presència com a públic. Per tant, si tu pots assistir, també pots assistir a la tertúlia, i si a sobre tens la condició de sòcia, i si a sobre pots pujar a prendre la paraula, si a sobre formes part de la milícia, que és una formar part de la milícia nacional és una condició indispensable per ser ciutadà. És a dir, tots els membres de la milícia són ciutadans. Si tu ets membre de la milícia, no pots ser no ciutadà. Em sembla que és prou tots aquests elements posen de relleu aquesta participació femenina que en aquests moments de redefinició d'implementació del règim liberal està desbordant i a posteriori els desbordarà.
Hi ha més paraules? Sisplau. Oh, perdona, que jo una altra darrere després.
Sí, hola. Només una pinzellada voldria del gabinet de lectura que al començament de la intervenció has comentat. Gràcies.
Això del gabinet de lectura és extraordinàriament fascinant en el sentit de que es constitueix es constitueix bàsicament són les elites econòmiques, polítiques, i el que fan és constituir com aquest gabinet de lectura per reunir-se i per organitzar-se, per poder organitzar-se i sobretot per fer front al que s'està veient, que és la mobilització política que està succeint a la ciutat, perquè penseu que el gabinet de lectura és paral·lel a la tertúlia patriòtica. I durant el període que estan els dos oberts, s'enfronten progressivament, paulatinament. Quan la tertúlia patriòtica es consolida a partir del novembre del 17, a partir del novembre de 1822, el 17 de novembre de 1822, quan es consolida, el gabinet de lectura ja ha desaparegut. Per què? Doncs perquè el gabinet de lectura és, se l'identifica com els sectors antirevolucionaris, que ells els anomenen anilleros, es anomenen la ciutat secreta dels anilleros, i en aquella, i en aquell, i allí és on s'havia vertebrat el partit moderat, i funciona perfectament com a club polític, i en aquell club polític el que hi ha és, doncs, això, les restriccions d'accés, el pagament de quotes, la voluntat l'implementació de dedicar uns diners per publicar un diari, de la finalitat que té aquest diari, que és el que sobretot és constrenyir a l'ampli el discurs polític liberal als sectors més moderats i acotar aquesta deriva revolucionària d'aquests sectors. El que és interessant de veure és que el gabinet de lectura funciona com el primer club polític a la ciutat, que lloguen al Palau de la Virreina i que allí es reuneixen per debatre de política.
Aquí tenia la paraula, sisplau.
Sí, bé, jo també volia que m'expliquessis una mica més llargament, doncs, bueno, llargament. Doncs, fins a quin punt va rebre el clero, per què, bé, si va rebre molt o no.
És una molt bona pregunta, i la pregunta és, el liberalisme anava contra l'Església? En principi el que fa el liberalisme és una sèrie de mesures que impliquen una reducció del nombre, pràcticament una desaparició del nombre de convents, i una reducció important del patrimoni immobiliari del món del clergat, de l'Església, i en formes de desamortització de terres o de desamortització de patrimoni immoble. Però una de les coses que a mi em sembla interessant és que a vegades ens oblidem que molts dels primers defensors de les idees liberals a la ciutat d'una ciutat com Barcelona són els clergues. I aquests, altre cop, una pregunta fantàstica per poder-ho explicar, és a dir, els clergues aquests seran els més durament represaliats a posteriori, i per tant ens quedarem amb la imatge, clar, per altra banda, és un clergat, un alt clergat, aquesta gent que difon les idees liberals, i penseu que les acadèmies cíviques estan en mans de clergues, que difonen la Constitució, les càtedres de Constitució estan en mans de clergues, les escoles pies difonen la Constitució, que estan en mans de clergues, tota aquesta gent que està difonent la Constitució a començament del 1820 està en mans de clergues. El que passa que a partir de 1822 el baix clergat serà un col·lectiu preeminent a l'hora de mobilitzar el món reialista o antirevolucionari. I això desencadarà un odi cap al món del clerc, o com a mínim posar sota sospita el baix clergat. I això fa que molta de la justícia revolucionària de la que estàvem parlant abans es focalitzi en aquesta gent, en el món del clerc, perquè no se'l creuen, perquè sospiten, perquè tenen permanentment la por de creure que són uns traïdors, no? Però és aquesta ambivalència. I a posteriori el que passarà, sobretot a la dècada dels 30, és que aquest món clergat, aquest clergat, el clergat que havia defensat les idees liberals de manera tan precoç, desapareix, perquè està tan durament represaliat, ha quedat tan durament represaliat que ja no té aquesta continuïtat, no? A vegades tothom pensa que hem d'esperar l'AMNE a la dècada dels 30 i 40, sobretot 30, per pensar en la conciliació entre el catolicisme i el liberalisme, i no. Ho és molt abans. Penseu que el bisbe de Barcelona el 1821 és el bisbe electe Fèlix Torres Amat, i si ho és electe, perquè és les autoritats qui el designen. I Fèlix Torres Amat és un dels grans defensors del liberalisme moderat, és a dir, no penseu que el liberalisme revolucionari estigui en mans dels clergues. Òbviament, hi ha clergues que donen suport al liberalisme revolucionari més radical, però són una minoria. Una part de l'alt clergat important està a favor de les idees liberals en un sector, en un model moderat, i una part majoritària del baix clergat, sobretot en l'àmbit rural, està a favor de la contrarrevolució o antirrevolució.
I això tant passa aquí com a la resta d'Espanya?
El cas de Barcelona és excepcional, jo crec, per la implicació que té una part de l'alt clergat en la difusió de la Constitució, i perquè Barcelona es converteix en un centre, en un pol revolucionari fantàstic. Penseu que Barcelona a l'any 21 acull l'arribada de gairebé un miler d'italians que fugen de la revolució, de les repressions que s'estava duent a terme a Itàlia, al Piemont i a i a Nàpols havien esclatat revolucions semblants a la que havia esclatat Espanya, havien estat sufocades per les tropes de la Santa Aliança, aquesta gent fuig, arriba a Barcelona i es crea aquest caldo de cultiu extraordinàriament revolucionari. És que la Barcelona del 1821-22-23 s'assembla molt, potser massa, al 36-37 del segle XX, en el sentit que és tothom que creu que es pot fer la revolució a Europa està a Barcelona. I això fa que contagiï sectors de caràcter molt proper o amb sensibilitat popular, com pot ser aquest baix clergat a la ciutat de Barcelona, però també són gent amb unes idees molt properes al catolicisme, però i aquesta implicació de l'alt clergat en les idees liberals. Però penseu-vos que a la tertúlia també hi ha la defensa de la tolerància religiosa, que això a vegades ningú no es té en compte. En una constitució com la Constitució del 12, que diu que l'única religió possible és la catòlica, i que tots els historiadors han enfatitzat molt el paper de la religió catòlica en el liberalisme espanyol, a Barcelona estan parlant de tolerància religiosa. I això obre determinades portes. És un mapa prou complex, però prou interessant per entendre que el cas barceloní té moltes més, gairebé a vegades podríem parlar que té moltes semblances amb el que havia succeït a l'altra banda dels Pirineus, i per la dinàmica revolucionària i per aquestes implicacions.
Hi ha més paraules? Bé, doncs moltíssimes gràcies, Jordi, i només dic que bueno, realment aquesta idea, no, que ens has donat de com un model com un revolucionari com és el francès, no, en unes condicions determinades com és les de la ciutat de Barcelona, poden donar una trajectòria històrica específica, és un dels elements fonamentals pels quals fem aquests diàlegs, i ens ha resultat gratíssim i molt il·lustratiu la teva explicació, perquè realment ens permet, no, de copsar com la història de la ciutat és una història significativa i significant. En aquest sentit, moltíssimes gràcies, i només convidar-los al proper dia 10 de desembre a la propera xerrada, que serà Barcelona i el territori català d'un sistema de comunicacions a una xarxa viària 1779-1824, que serà impartida per la senyora Teresa Navas i Ferrer de la Universitat Politècnica de Catalunya. Moltíssimes gràcies a tots. Gràcies.
Sí, al començament, perquè és complex a vegades explicar algunes coses d'aquestes.